escenari de crisi socioeconòmica després de la pandèmia de coronavirus i ha posat de relleu la capacitat de gestió i experiència també i preparació del seu equip. Mentrestant, el candidat de la reelecció com a lehendakari, el País Basc, Íñigo Urkullu, ha assegurat avui en el míting d'inici de campanya Guernica que aquesta ciutat representa el seu autogovern, representa la seva capacitat de posar-nos drets i avui, ha dit Íñigo Urkullu, necessitem tornar a posar-nos drets més que mai. El nostre autogovern ha estat el fonament sobre el que hem pogut respondre al primer embat de la Covid-19. Bé, en tot cas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidit aquest dijous l'acte oficial de tancament de l'operació Balmis, que durant 98 dies va treure 187.000 militars al carrer per lluitar contra el coronavirus. Tanmateix, les Forces Armades estan ja immerses en la preparació de tots els mitjans per estar disponibles com més aviat, millor han dit, en les millors condicions en cas d'una segona tongada de Covid-19. I avui també estem a temps per explicar-vos que els premis de la Fundació Ramon Llull han quedat ajornats al 2021. El patronat de la Fundació es va reunir ahir virtualment. A la reunió es va acordar doncs, ajornar un any la propera edició dels Premis Internacionals que lliura anualment l'ENS a Andorra, degut doncs, a la situació generada per la Covid-19. I s'ha presentat també aquest dijous a l'aula Pau VI del Vaticà el nou directori de catequesi, elaborat pel Pontifici Consell per la promoció de la nova evangelització a partir de la idea que l'Evangeli sempre és actual. I la pedrera Casa Mila de Barcelona reobrirà les seves portes a partir del 15 de juliol, amb novetats en les visites a l'obra d'Antoni Gaudí i amb l'exposició temporal William Klein Manifest, a més de dues actuacions musicals en el marc d'una col·laboració especial amb el Grec Festival de Barcelona 2020. Doncs bé, nosaltres deixem la informació aquí, però com sempre ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 2810 i catalunyacristiana.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Bon dia. Avui és divendres, dia 26 de juny, i passen ara mateix 4 minuts de les 11 del matí. Hi ha molta gent que opina que l'educació és cara. Potser tenen raó, i és veritat. L'educació és possible que sigui cara, però us asseguro que és molt més cara, però moltíssim més cara, la ignorància. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murgà.
Una setmana més, que ha passat com aquell qui no vol, entre el Revetlla, Sant Joans, l'arribada de l'estiu i quatre coses més, ja ens hem plantat el divendres. I a més, qui vulgui i ho tingui per costum, demà passat diumenge en tenim una altra de Revetlla. Ja sé que no és el mateix, però amb la que està caient, una de les bones coses que podem fer és celebrar totes les festes que se'ns posin pel davant. Aquí esperem fer-ne del programa, de l'O Déu meu, una nova festa, com ho intentem cada dia. Els convidats sou vosaltres i la farem possible gràcies a tot l'equip del programa, el Jordi Carretero, talment com si fos el discjòquei del ball, el control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. Amb les col·laboracions avui del David Murga i de Marisol de la Orden, i un home que no se'n perd cap de festa i que, mica en mica, es va recuperant de tot, de revetlles, d'ensopegades, de tot. Bon dia, senyor Ramon.
Pues sí, ja començo a estar millor, eh? Així que, con el seu permís, la revetlla de Sant Pere me l'ahorraré, eh? Bon dia, senyor Miquel.
Doncs farà bé, senyor Ramon, farà bé, perquè jo crec que vostè, com tots els cotxes aquests dies, i després de tant de temps d'inactivitat, el que necessita és una bona posta a punt, eh? I prendre-s'ho tot amb una miqueta més de calma.
Que jo a vegades no me dono compte de que ja no sóc cap jovenet, escolti. I les ganes de fer moltes coses, escolti, poden conmigo, eh?
Escolti, és que això està molt bé que de tant en tant faci coses i s'apunti a totes les festes, em sembla fantàstic, però de tant en tant és necessari fer una aturada per tornar a arrencar en condicions òptimes.
Vale, pues li faré cas. Escolti, aquest fin de setmana me lo prendré con calma i me quedaré a casa mirant la tele.
Ah, molt bé, ho veu? A més, amb totes les opcions que hi ha de veure mil coses, mil sèries, pel·lícules, en fi. També pot escoltar la ràdio, que és una bona opció pel cap de setmana.
Pues sí senyor, perquè jo no m'aclaro molt con tot això de la tele nova que tinc, eh? Perquè me surten programes per tot arreu, eh? I no hi ha manera de veure el que vull.
Vostè deu tenir un Smart TV.
No, tinc una Philips.
No, vull dir que és igual. Explicaré ara. Vull dir que Smart TV és una... Ja, un altre dia m'expliqueu això, eh? Té alguna plataforma d'aquestes per veure pel·lícules i sèries?
Pues no lo sé. Això és què és?
Per exemple, vostè té Netflix.
Ah, sí, este anunci me surt allà, sí.
No, això no és un anunci, és una plataforma. Doncs això, una plataforma per veure pel·lícules.
Ah, sí? Pues vaja, jo me pensava que era un anunci d'insecticida, Netflix. Pues jo dic, mira, esto lo portarà a la tele incorporat i que ja anirà tirant el xup-xup de vegades per los altaveus. Ja. I a més semblava a mi molt raro, jo, que era molt car tenir un anunci d'insecticida allí sempre posat, allí, i tenir que pagar, com deia, que valia no sé quants euros cada mes, i pues pagar tantos euros per l'insecticida.
Bé, escolti, és igual. Ja li dic que, si no, es posa a la ràdio, que gairebé sempre és molt millor companya a casa que a la tele.
Pues veu, amb això té tota la raó. Miri, jo a casa tinc... A veure, deixi que lo pensi, tinc una, dos, tres, quatre, sis, tinc sis. Mira, veure, sis ràdios tinc a casa.
Caram, deu semblar el museu de Luis de l'Olmo, allò, escolti, casa seva, eh? I per què en té tantes?
Bueno, porque tinc una a cada puesto, eh? Una al menjador, una a la cuina, una a l'habitació, una al baño i l'altra a la sala.
Això en fa cinc, i m'ha dit que en té sis.
¿Verdad? Sí, mira, com s'ha contat vostè, eh? Sí, porque l'altra la tinc por si de cas.
Per si de cas, què?
Bueno, por si una se l'acaben les piles, pues la tinc de recanvi.
Ah, molt bé. Escolta, i totes van amb piles?
Pues sí senyor, con piles, eh? I con una antena d'esa que s'estiran, i que s'escolten molt bé, eh?
Però escolta, això deu ser una despesa amb piles molt gran, no? Per què no s'endolla?
Pues porque no tenen cable, jo què vol que li digui? Escolta, anda que si vas pogués enxufar, no creu que ja l'hauria fet?
Ja m'imagino, ja. Bé, escolti, suposo que deu tenir sintonitzada Radio Estel, no?
Pues sí, claro. Bueno, a dos sí, a les altres no, perquè així, pues, si les tinc totes obertes, pues vaig escoltant diverses coses a la vegada.
A veure, un moment. Com ho diu, això? És a dir, que té totes les ràdios engegades i sintonitzades emissores diferents?
Pues sí senyor, exactament això és el que faig.
Escolti, això, perdoni, eh? Això no és un guirigall? Ja se n'assabenta d'alguna cosa?
Bueno, i tant que sí. Lo que passa que a vegades me lio una mica, eh? I estic escoltant Radio Estel con la música esta tan bona que posen, eh? I per l'altre costat me surt el Justo Molinero con las sevillanas, eh? I no se creï que és una mescla que no està gens malament, eh?
Ja, no, veja, no m'ho puc ni imaginar. Però, en fi, si a vostè li va bé, a mi m'és igual.
Jo sóc l'inventor de la música fusió del segle XXI. Què li sembla, senyor Miquel?
Molt bé, em sembla molt bé, fantàstic. Escolti, només m'estimo és no saber gaires coses més, ni amb qui comparteix la ràdio quan sono jo, m'estimo més no saber-ho.
Pues no lo sé, no lo sé, perquè com quan està fent el programa jo estic aquí, pues no lo sé, però allí està vostè sonant, així l'escolten los vecinos.
A veure, una cosa. Quan vostè se'n va de casa, com ara que no hi és, per exemple, deixa les ràdios engegades?
Pues sí, senyor, això és el mateix.
Però per què no les apaga i així estalvia piles?
Pues perquè no sé com us apaguen, senyor Miquel.
Com que no sap com s'apaguen? No sap com s'apaga la ràdio?
Escolti que no sé com s'apaga. De vegades, a més ni per no continuar escoltant la ràdio mentre dorme, pues le quito una pila a cada una i així no sona, escolti. Però és que això del botó no sé com va i prefiero no tocar moltes coses, o sigui, que sigui el peor el remedio que la enfermedad, no?
Escolti, però això ho ha de mirar, home, que no veu que és una despesa innecessària. Miri, faci una cosa, ja veurà, farem una cosa. Com que veig que té molt bona relació amb el Jordi, amb la nostra tècnica, amb el Jordi Carretero, que un dia vingui a casa seva i li ensenyi com apagar-les totes, I segur que també trobarà la forma d'endollar-les i que així s'estalviï piles.
Ah, vale. Ah, bueno, pues mire, no lo había pensat. Ara se lo diré. Mire, lo convidaré un dia d'estos a així que s'ho miri.
Exacte, ho veu com sempre va bé tenir amics tècnics i de passada que m'ensenya com funciona això del Netflix, també, que segur que sap com va, Miri, podem passar un dia fantàstic, allà dinant, tots dos, veient una pel·lícula i després van fer una partida de petanca que em va dir que, doncs miri, ho fan tot, ja els veig. Ja m'ho imagino. M'estan tant fins i tot, escolti, ganes de veure-ho, això.
Quines bones idees que té i que me dona, senyor Miquel. Esperi que vaig per callar i així parlo amb ell. Jordi, escolta una cosa. A tu t'agrada la sopa de pescado?
Sí, faig una sopa de pescado, sí. La sopa de pescado, Jordi, vaja, per la cara que ha fet, li entusiasma la sopa de pescado, que diu vostè. En fi, passaran un dia fantàstic. Jo donaria el que fos per veure'ls per un foradet. Nosaltres, de moment, continuem. Tot això de la tele, la ràdio i el senyor Ramon encara no els he dit de què va la llista d'avui de l'Odeu meu. I m'hagués agradat comentar-la precisament amb el senyor Ramon avui, perquè estic segur que avui li interessarà molt. Ja us ho dèiem ahir en acabar el programa, avui busquem el nom de 10 veus, de 10 cantants lírics, les 10 millors veus líriques de la història. I aquí segur estic convençut que teniu moltes coses a dir. Quins són aquells cantants o aquelles cantants que més us han impressionat i que encara us impressionen a l'hora de cantar? 10 veus líriques. I tenint en compte que a Catalunya n'hem tingut i en tenim d'aquestes veus boníssimes, boníssimes i reconegudíssimes a tot el món, espero que la llista d'avui sigui ben sucosa. Ens dieu quin és el vostre cantant o la vostra cantant lírica, la que més us agrada, el que més us agrada de tota la història. Voleu que ens en digueu una, només una de veu, la que creieu que és la millor. De moment, i mentre ho aneu pensant, mentre sintonitzeu el vostre cervell amb aquella veu que tant us va impressionar, i tot plegat, doncs aquí nosaltres us fem arribar un informe que us hem preparat perquè us ajudi una mica a l'hora de bateria.
El món de la música, com en gairebé tots els ordres de la vida, també té les seves categories i les seves especificacions. Quan parlem de cantants lírics, per exemple, sembla que estem parlant de la primera divisió del gènere vocal i gairebé tothom convindria que és així. També és cert que aquests cantants s'associen habitualment a una classe social alta i a tenir una certa educació musical per poder accedir i entendre tot allò que fan i interpreten, i no sempre és així. Trobaríem molts exemples d'alguns d'aquests cantants que han fet veritables esforços per acostar el seu art al gran públic i perquè precisament la seva feina no quedi limitada a només unes capes concretes de la societat. Dit això, i entenent que tothom, si més no en el món occidental, té accés a les grans obres musicals amb cantants lírics com a protagonistes, potser estaria bé concretar de què estem parlant precisament quan ens referim a aquesta especialitat del cant. Partint de la base que un cantant o cantaire és una persona que interpreta la part vocal d'una peça musical. Aquesta denominació s'aplica especialment als solistes d'òpera i als cantants de pop. En altres casos s'utilitzen sobretot les denominacions de cantaire i cantor. Les diferències entre uns i altres es basarien en el fet que els cantants clàssics han de dominar una sèrie de tècniques, ja que el so de la seva veu normalment arriba a l'auditori sense ús de micròfon, amplificador ni altaveu, la qual cosa no es dona en el cas dels cantants pop. La classificació de les veus, en una primera instància, es fa a partir de la diferenciació entre homes i dones. A grans trets, les veus de dones classifiquen habitualment en tres grans grups. La veu més aguda, soprano. Una veu mitjana, mezzo-soprano. I una més greu, contralt. Les veus d'home es classifiquen bàsicament de més agut a més greu, en tenor, baríton i baix. A partir d'aquí, tot és possible, i la barreja i la complementació d'aquestes veus ens donarien com a resultat les grans obres operístiques clàssiques on, a més, els cantants han de tenir dots d'actor o d'actriu per interpretar els seus personatges. Segur que tots hem gaudit alguna vegada, bé sigui en directe o a través d'enregistraments o concerts emesos per televisió, de grans veus de tots els temps. A Catalunya, a més, tenim la sort de gaudir d'algunes d'aquestes veus que han estat i continuen sent reconegudes a tot el món. Quin és el vostre cantant o la vostra cantant lírica preferida? Amb el vostre ajut, avui volem fer la llista de les 10 millors veus líriques de la història. Així que, si esteu a punt, podeu començar a afinar, perquè aquí comença l'Odeu meu.
Odeu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs molt bé, ja hem engegat motors i ara comença a arrencar la nostra llista de 10 d'avui. Busquem les 10 millors veus líriques de la història. Ja sabeu que us demanem que ens en digueu només una, si voleu. Amb una en tenim prou. Evidentment podeu dir les que vulgueu, però amb una faríem el fet. Recordeu que ho podeu fer a través de les xarxes socials del programa, buscant el nom del programa, o Déu meu, a través d'un correu electrònic a odeumeu@radioestel.cat o a través també del telèfon que tenim habilitat pel WhatsApp, que és el 644-34-3010, 644-34-3010. Qualsevol d'aquests mitjans és bo perquè ens feu arribar la vostra opció, la vostra opinió per la nostra llista d'avui, la de les 10 millors veus líriques de la història. I entre tots els que hi participeu, al final, un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance, vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona, o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
Com esperem que despertin passions avui les veus que ens feu arribar i que acabin configurant la nostra llista de 10 d'avui. Des que hi anunciàvem aquesta llista, ja hem començat a rebre doncs, opinions i opcions amb noms propis que ens heu fet arribar. Algunes són aquestes.
Sens cap dubte, per mi, la Montserrat Caballé.
Ui, és molt difícil, perquè n'hi ha de boníssimes. Jo, mira, només diria la Montserrat Caballé i la Maria Callas, perquè, clar, hi ha l'Arteta i n'hi ha moltes que són boníssimes. Bueno, la Montserrat Caballé i la Maria Callas. Apa, adéu-siau.
El cantant líric que més m'agrada a mi és el tenor Josep Carreras. Té una veu càlida i un cor molt gran.
Hola, amics de Ràdio Estel. A mi, la cantant lírica que m'agrada molt, i a part de com canta, com actua, és l'Anna Nebrecco. Hola, adéu-siau.
Molt bon dia. A mi, la cantant lírica o les cantants líriques que m'han agradat són la Montserrat Caballé i la Eva Marton.
Oh, Déu meu!
Les 10 millors veus líriques de la història. Una llista que pot ser apassionant amb 10 noms i sobretot amb 10 veus impressionants. Les busquem avui pel nostre top 10 de Ràdio Estel. I avui, curiosament, per il·lustrar amb música la nostra llista, no hem recorregut a cap veu lírica que ens interpretés una cançó triada per al cas. O potser sí, perquè, a veure, el que passa és que el que escoltarem va ser una veu lírica que no va triomfar gaire. No va triomfar gaire com a veu, però sí que, en canvi, va triomfar molt com a cançó. Fem marxa enrere en el temps. però molt marxa enrere en el temps, i recordarem una cançó que segur els que ja teniu una edat havíeu cantat més d'una i més de dues vegades. El seu responsable, un cantant argentí que es va afincar a Catalunya durant molt temps i va tenir un èxit espectacular. Em refereixo a Luis Aguilé. La cançó, la veu lírica en qüestió? Doncs la Juanita Banana.
Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía... se reían y a la ciudad un día cansada se marchó. Allí fama conseguía cuando un do de pecho soltó. El padre, cuando se enteró, se le erizaron todas las canas, quemó 6 toneladas de bananas, se marchó a la ciudad, se compró una guitarra, se encontró con Juanita y
no crec que la Juanita Banana entri a formar part de la nostra llista de 10 d'avui, o sí, en tot cas, és una veu lírica. Per què no podria formar part d'aquesta llista? Vosaltres ho decidireu. És la llista que busquem avui a l'Odeu meu.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Good night.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui a l'Odeu meu de Ràdio Estel estem fent la llista de les 10 millors veus líriques de la història. Ja sabeu que esperem les vostres opcions per aquesta llista, per aquest top 10 d'avui, a través de les nostres xarxes socials, del correu electrònic del programa odeumeu@radioestel.cat o a través del nostre telèfon habilitat pel WhatsApp 644-34-3010. El convidat que avui ens acompanya no sé si alguna vegada ha tingut la temptació de dedicar-se al bel canto o d'interpretar algunes de les peces líriques més rellevants de la història de la música, però el que sí que us asseguro és que és un tros de músic que ha mamat la música des que era molt petit i que tot això l'ha convertit en un dels autors i intèrprets, sobretot en el terreny de la música pop, més ben valorats de les últimes dècades. Ara arriba amb un nou disc sota el braç i seguint liderant una de les bandes catalanes més exitoses de la música dels últims anys. I dic dels últims anys tot considerant el terme últims com a molts anys, perquè, com aquell qui diu, ja celebren 25 anys al damunt dels escenaris. I això, si no és perquè ho he llegit 5 vegades, no m'ho hagués cregut. Jofre Verdagí, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Hola, bon dia.
Tot està per viure. Vine i fem que això sigui bonic. Construïm noves raons. Vull sentir-me lliure i que el veí no sigui l'enemic, que ens uneixin les cançons. Somiarem un món millor, cantarem per fer-nos escoltar, no hi ha res que ens faci por. Junts arribarem molt més enllà. Pintarem el cel. Com tu imaginis, tot és possible. No deixarem que res ens pari. Som la màgia i la il·lusió. Som el que vulguis, tot és possible.
Jofre Verdagí, com els deia, és el cantant i líder de Glaux, una banda que ara, amb l'aparició d'un nou disc i d'aquesta cançó que escoltem, Tot és possible, celebra els seus 25 anys d'existència. I sembla que va ser ahir, quan vau arribar, Jofre, amb aquelles cançons primerenques, però fantàstiques. Han passat moltes coses, eh?
Han passat moltíssimes coses. És el que dius, fa, quan ho llegeixes o t'asseus a veure i tires la vista enrere i veus que han passat 25 anys, jo mateix no m'ho crec. Però sí, 25 anys. Des de que vam començar amb el grup i el primer disc que vam treure amb Glaux, amb els seus ulls blaus i tot allò, va sortir el 96, o sigui, fa 24 anys.
Quan vau néixer, allà a Begú, això l'any 94-95, encara es venien discos. Ara això dels discos és d'un romanticisme extrem, eh?
Sí, sí. Mira si encara es venien discos. Encara es venien casets.
Imagina't. Imagina't, cassets, mare de Déu. Hi ha molta gent que no sap, que ens està escoltant i que no sap que era una cinta de casset, eh?
Sí, sí, la primera maqueta que vam treure abans del primer disc, que va ser això, el 95, eren casset, eren CD. Uh-huh. Era casset.
Sí. Heu estat molts anys, em sembla sis, i si no em corregeixes, sense publicar cançons. Per què?
Fa 6 anys, perquè és que ara les coses van molt diferents. Tot s'ha dit que jo l'any passat vaig treure un disc en solitari, però és que realment ara mateix fem moltes coses. O sigui, jo em dedico a la música, però clar, només el grup, evidentment, ara, abans no era així, però ara sí, el grup no em dona per viure. Aleshores, he de fer moltes coses, faig moltes músiques per jo què sé, bandes sonores de teatre, coses, produccions de discos, d'altres coses, faig classes de cant, faig moltes coses per poder intentar arribar a fi de mes, i una d'elles és el grup. Però, clar, aleshores, clar, com que faig, a part, soc pare, i vull dir que, clar, les, ens fem grans i anem fent coses, no? I aleshores, clar, el grup, al final ho fas perquè t'agrada, perquè hi creus, perquè te l'estimes, però, clar, no pots dedicar-hi tot el temps que hi voldries dedicar. I aleshores, per això es dilaten tant les... En el nostre cas, les sortides discogràfiques, això, per això es dilaten tant en el temps, perquè ara no podem tancar-nos mig any per fer un disc.
El cert és que amb aquestes noves cançons teníeu programada tota una gira per aquest any 2020, que les circumstàncies sí. Han igualit molt, però això ho recuperarem, no?
Esperem que sí. O sigui, de fet, la nostra idea al mes de febrer, diguéssim, abans de que passés tot, era fer un parell de concerts a Catalunya i tot l'altre fora. Teníem una gira europea que havíem d'anar a Luxemburg, que havíem d'anar a Brussel·les, a Hamburg, a Suïssa, o sigui, Zuric, a Lausanne, a Londres. Teníem com bastants bolos així per Europa i després un parell de concerts només a Catalunya, i les coses ara han canviat. Intentarem reprendre aquesta gira europea, i la intenció és fer-la el 2021, a veure com estan les coses. I ara, doncs això, amb sort que hem pogut que les coses com comencen a sortir, i ara estem al Cruïlla el 5 de juliol, sí. Fa moltíssima il·lusió.
Aquesta és la realitat, que podem veure el concert que oferireu com a presentació d'aquest disc dels 25 anys, aquest, com tu deies, aquest 5 de juliol, al Teatre Nacional de Catalunya, en el marc d'aquesta edició especial del Cruïlla, i on, pel que sé, ens hi esperen moltes sorpreses. Explica'ns el que pugui, Jofre.
Mira, el concert serà amb una banda ampliada que portarem a diversos músics més, amb un teclista, amb un guitarrista més, amb la Carla i la Josina que faran els coros, o sigui, amb una banda de vuit músics, i després alguns convidats que encara no podem desvetllar, perquè, de fet, n'hi ha que no han confirmat, i que sí, i això, i estem com esperant a tenir una petita llista per poder-ho dir. Però, bueno, són amics que han estat amb nosaltres durant molt de temps i que ens han acompanyat altres vegades, així que la gent es pot començar a pensar una mica qui és.
Molt bé. Escolta, la cançó que dona nom al disc, Tot és possible, és un tema, ara l'escoltàvem, després el tornarem a escoltar més tranquil·lament, un tema ple de vitalitat i optimisme i que, a més, ha nascut enmig de tot aquest... O hem escoltat enmig d'aquest període fatal de la pandèmia i, com en tants altres casos, ha acabat per ser un himne a l'esperança i a la solidaritat. No sé si aquesta era la pretensió o si ha vingut a afegir perquè gairebé ha sigut de forma natural.
Ha vingut, o sigui, és la cançó més optimista que hem fet mai amb els Glaucs, perquè amb els Glaucs sempre, bueno, de fet, les meves composicions, jo sempre deia que quan estava content aprofitava per sortir de casa i anar de festa, diguéssim. Això ho dèiem quan començàvem amb els Glaucs. I quan no ens quedàvem a casa tristos treballant, no? I sempre una mica aquesta ha sigut com la tònica, les lletres de Glaucs o meves, no han sigut mai com molt alegres o molt això, eren, bueno, això, molt romàntiques, molt així, com, no sé com dir-ho. I en aquest cas va ser, no sé si el fet de ser pare, de tenir això, no sé, bueno, va sortir una cançó com molt alegre, com molt vital, com això, i aleshores estava programada per sortir, imagina't, el 17 de març, però això ja ho teníem pensat des de feia mesos.
Clar.
I just va haver el confinament, ve tot això, i vam decidir, doncs, vinga, traiem la cançó igualment, no la parem, perquè també era un moment d'incertesa, que no sabíem què passaria, com aniria, no sabíem encara si al mes d'abril podríem tocar o no. Vull dir, encara era aquest moment que tots estàvem com a veure què passava, no? Mm. I vam decidir, perquè ja estava programada així, de treure la cançó. I mira, a partir d'aquí va sortir amb una iniciativa que es diu... La va agafar els amics de Pinta la Pinça, que és una iniciativa d'una nena de 7 anys, de l'Arlet, que se li van morir dos avis durant la pandèmia, i aleshores ella va voler fer unes pinces i vendre-les a un euro, i el seu pare li va dir que això no podia ser, aleshores va muntar com una història a Instagram, van agafar la cançó i al final hem acabat fent un videoclip i canviant-li una mica la lletra per fer una versió adaptada pinta la pinça.
Escolta, ara deies, o has dit allò com de passada, però m'he quedat amb això, i segur que molta gent també ho ha escoltat, has dit, no sé si això de ser pare també ha influït en fer aquesta mena de cançons més, amb més optimisme, amb més vitalitat, amb més, amb, no sé com ho has dit, amb més alegria, no sé, amb més esperança. Com canvia la prioritat i el concepte de la vida quan s'és pare, eh?
I tant, i tant. Mira, jo tinc la meva filla té 10 anys, ara, i realment jo recordo, o sigui, no ho saps realment, jo tinc una, com una imatge mental realment del primer cop, perquè jo no vaig poder ser al part, perquè va ser per cesària, i aleshores no em van deixar estar dins, però jo recordo el primer cop de veure la meva filla en portes, va sortir la seva mare de dins, diguéssim, o sigui, és un abans i un després a la vida, i a partir d'aleshores realment és un amor incondicional. Mm. És realment l'únic amor incondicional, el del pare cap a un fill, crec, eh? Com a mínim en el meu cas, és un amor completament incondicional.
Com t'agraeixo que diguis això, perquè no hi ha molta gent que ho valoritzi, això, eh? O de vegades es pot semblar una mica nyonyo, una mica, bueno, una mica, no sé si de debilitat sentimental, però és fantàstic ser conscient d'això, eh?
Sí, no, jo sempre ho comparo amb això de les... quan fas cançons o allò que ho pots escriure, jo moriria per ti amb una cançó, aquestes coses que són molt maques d'escriure-les, sí. Però si arribés al cas, és... O sigui, en aquest cas, per algú que no és un fill, evidentment pots fer el que sigui, però sempre ho pensaries abans, ho valoraries. En el cas d'un fill, no hi ha aquesta cosa de parar-te a valorar si faries el què o no. Ho fas. A mi, en el meu cas, no pensaria mai res. És el que et dic, és incondicional.
Sí, sí. Escolta'm una cosa, Jofre, els músics, com tothom, vaja, com és d'esperada tothom, evolucionen, i els que es mantenen com tu, com glaucs, és perquè d'aquesta evolució en fan una anada endavant en positiu, però la frescor, de vegades la innocència d'aquelles primeres cançons és impagable. Suposo que els teus fills glaucs, o tornaria a fer, o tantes d'altres, continuaran sortint i apareixent en els vostres concerts, no?
Sí, i tant, sempre. Mira, de fet, Els Tres Ulls Glaucs és una cançó que la vam deixar de fer, imagina't, eh? La vam deixar de fer durant alguns anys. O sigui, si el disc va sortir 96, cap al 98-99, hi havia vegades que no la feien als concerts, bastantes vegades, perquè érem com rebels. Érem, sí. I amb els anys penses, ostres, que fort que no féssim aquesta cançó en molts concerts. I sí, no ho fèiem. Ara, evidentment, quan fem els concerts, intentem pensar que la gent ve a escoltar aquestes cançons. Per tant, per molt que les tinguem ja molt, molt sobades, per dir-ho d'una manera, i que potser les hem tocat ja moltíssimes vegades, però no, mai les deixarem de fer. Jo sempre dic que aquestes cançons al final és com respirar, perquè ja les has fet tantes vegades que quan les fas en directe, ostres, surten soles, diguéssim. Ja. No t'has de parar a pensar, perquè a vegades més val, també està bé com concentrar-se i fer-la més conscient, eh? Perquè a vegades te n'adones que portes ja 2 minuts de cançó i que ni has pensat en la cançó. Que va... I m'ha passat alguna vegada, i ho he explicat en directe, que d'estar pensant coses que he de fer després, o sigui, mentre cantes la cançó, i dius, ostres, no, això no pot ser. Ho has de posar tot, que no estàs en directe.
Intueixo pel to de les teves paraules, per la vitalitat que hi posi, que et ve molt de gust tornar-te a posar al capdavant de glaucs, eh?
I tant, que em ve de gust, i tant. O sigui, si per alguna cosa... Bueno, no sé, no és, deu haver servit per moltes, però el fet aquest de tot el que ha passat aquests últims mesos ha servit molt per posar en valor el que són coses que donem per sentat o que sempre hem donat per sentat, de poder actuar o això. Quan va passar tot això i ens van dir, per exemple, que no podríem tornar a actuar fins a mitjans, perquè es va arribar a dir que no podríem arribar a actuar fins a mitjans del 2021, que les coses s'esperarien i que... I això, clar, això amb molts sectors, però clar, amb el que em toca a mi, diguéssim, que és la música, el fet que ens diguessin que no podíem actuar, a mi va ser un xoc bastant... un ensurt bastant fort, que jo crec que encara no m'he recuperat d'aquest ensurt. I sí que el fet de poder tornar a pujar a un escenari, jo ho porto dient ara que he fet algunes entrevistes i també parlant amb el grup i tal, jo sé que el dia de... el dia del Cruïlla, el 5 de juliol, serà, que serà el primer cop que pugem i que pugi un escenari jo, des de que va passar tot, jo les primeres cançons, la primera cançó em costarà mantenir-me sencer. Jo crec que em trencaré, perquè serà bastant emotiu per tot plegat, no?
I ara intento descobrir com arriba. Llegint mapes, seguint pistes i senyals. Caminant vull fer equilibris i aguantar. Per no caure de genolls al teu davant. Desaparegui aquest dolor. Vull enlairar-me deixar enrere la por. Volar i tocar-te, sentir la teva pell. Dibuixem el nostre amor sense pinzell.
Avui busquem a La Veu Meu de Ràdio Estel, amb l'ajuda dels nostres oients, les 10 millors veus líriques de la història. Un cantant i un compositor que podríem considerar i emmarcar dins del pop, com en Jofre Verdagí. Escolta o ha escoltat sovint a les grans veus de la lírica, Jofre?
Escolto i he escoltat, però mira, el que preguntaves abans, jo no he cantat mai líric, però el meu avi era tenor del Liceu.
Ho veus?
Havia sigut tenor del Liceu, sí. Uh-huh. A part de corrector i això, però sí, ell havia cantat al Liceu molt de temps.
Està bé, i si et demanés que... No tens obligació de dir-ho, però si et demanés que posessis un nom de la lírica a la nostra llista d'avui, tindries preferència per algú o algun altre, o no?
Quiri Tecanoà, jo crec.
Sí?
Sí, a mi m'agrada molt i agradava molt al meu pare, i jo crec que la vaig... que a partir d'aquí suposo que m'agradava molt, sí.
Escolta, acabes d'anomenar el teu pare, jo soc d'una generació, o de dues, no sé mai, això de les generacions no sé mai com comptar-ho, més gran que tu, i sé que, vaja, entens que faci referència al teu pare, en Josep Maria Verdagí, que va ser un músic de referència durant tants anys en el panorama musical de casa nostra. A part d'haver-nos deixat una herència extraordinària amb tu, ara se'm faria creus si veiés com funciona tota la indústria de la música, eh?
Sí, bastant. Tot plegat, eh? Jo, inclús, bueno, la indústria cultural en general ha canviat moltíssim des de l'any 2001, que va morir meu pare, uh-huh. I sí, evidentment, clar, el consum aquest ràpid, sempre penso, no?, que abans quan sortia un disc el anaves a buscar a la botiga, jo me'n recordo d'haver anat al carrer Tallers,
sí.
que el carrer Tallers és l'Spotify de...
Sí, sí, és veritat.
D'aleshores, no? I quan anàvem a això, anaves al carrer Tallers i compraves aquell disc que sabies que sortia aquell dia i que només havies escoltat una cançó a la ràdio i t'anaves a casa i aquell disc que potser et durava mig any, i l'escoltaves, i anaves escoltant, i escoltaves la cara A i la cara B, i pensaves quines cançons... saps? I deies que la cara A m'agrada més que la cara B, i aquestes coses, i ara, clar, el consum és... O sigui, els mateixos artistes poden treure un disc, no sé, el Bob Dylan que ha tret... O, bueno, nosaltres, no ara, però el Bob Dylan va treure el mateix dia que nosaltres el seu disc, I ara l'escoltes, però potser la setmana que ve ja estàs escoltant una altra cosa.
Mm-hmm.
Aquesta rapidesa, no sé... I jo sóc conscient que també que hi he caigut en això, mm-hmm. Però, ostres, no crec que sigui massa bo per la cultura, diguéssim.
Escolta, el que heu editat, que se'n diu un EP, un àlbum amb 5 temes, 4 temes vostres, i una versió, per cert, d'Elton John, de l'I Am Still Standing, suposo que s'hi afegiran més cançons en un futur, o aquí queda?
La nostra idea és que ja veurem què passa, també, amb tot plegat i això. La nostra idea era fer un altre EP de cara a l'any que ve per completar el disc, diguéssim.
Molt bé.
I aleshores poder treure un disc l'any que ve. És el que parlava abans, de que ara mateix per tot el que fem, diguéssim, ens costa molt tancar-nos. O sigui, és molt diferent fer-ne 5 que fer-ne 10. El nivell de l'energia vital que fa servir per poder fer les cançons, per poder-les gravar, per tot això. Aleshores, partint-ho d'aquesta manera, fer 5 i 5 és molt més fàcil i més assequible, diguéssim, per nosaltres poder-ho arribar a fer.
De moment fem una crida que tothom es volqui en massa, no només aquest concert del dia 5 de juliol al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, sinó a participar en tot allò que ens ofereix i ens ofereixi la música aquest estiu. Bé, la música i l'art i la cultura en general és important. Jo crec que la gent en té moltes ganes i que, sisplau, sí, que la gent torni a sortir al carrer, compri teatres, sales de concerts, el que sigui, cinemes, perquè ens anirà molt bé a tots plegats. Jofre, ja ho saps, un plaer, com sempre, per parlar amb tu.
I d'anar al cinema.
D'anar al cinema, també, sí, sí. Molts èxits i esperem amb candeletes el concert del dia 5 al TNC.
Moltes gràcies per tot.
Adéu-siau, bon dia.
Aviat. Adéu-siau.
Tot està per viure. Vine i fem que això sigui construint noves raons. Vull sentir-me lliure i que el veí no sigui l'enemic, que ens uneixin les cançons. Somiarem un món millor, cantarem per fer-nos escoltar. No hi ha res que ens faci por. Junts arribarem molt més.
Tot és possible. Són la gent de Glauc, amb en Jofre Verdagí al capdavant, que avui han volgut parlar amb ell per aquest concert que faran, que tenen previst de presentació d'aquest disc el pròxim dia 5 de juliol al TNC, dins del Festival Cruïlla. Nosaltres tirem endavant perquè ens falten pocs minutets i hem d'acabar de configurar la llista d'avui.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Abans hem escoltat algunes de les vostres opcions per la llista d'avui en format d'àudio. Ara en llegirem algunes que hem rebut a través de xarxes socials, de correu electrònic, del WhatsApp, en forma d'escriptura. Per exemple, el Ramon ens diu: per mi, Montserrat Caballé, la millor. Ja ha coincidit molta gent, cal que, evidentment no cal que us ho digui perquè us ho podeu imaginar. Salvador Antic ens diu: Carreras, Montserrat Caballé i Plácido Domingo. I en diria més, és impossible quedar-se només amb un. Doncs mira, ell ens ha dit tres importants. L'Albert ens diu: Javier Camarena, trobo que és impressionant. Javier Camarena és un tenor mexicà, si no m'equivoco, que ens proposa l'Albert per la nostra llista d'avui. L'Alba Reig ens diu: La Victòria dels Àngels, no n'hi ha hagut cap com ella. Jo m'hi apunto, jo sóc molt de Victòria dels Àngels, m'apunto aquesta opció que ens diu l'Alba. La Rosa Palacios ens diu: Maria Callas per sempre, evidentment. Fox 54 ens diu: Alfredo Kraus i Jaume Aragall. Batibull ens diu: una de les veus que més m'han impressionat és la d'Anna Netrebko. En Jordi Fígols: una nova proposta per la lírica, la californiana Amy Lee. Doncs és una proposta extraordinària que us recomano segurament, ferirà més d'un quan l'escolti, però Amy Lee és una proposta interessantíssima per una llista com la que fem avui. El Miquel ens diu el Caruso. L'Enric Solies: Jonas Kaufman, espectacular, ens diu ell. La Mercè: Cecília Bartoli i l'italiana Daniela Barcelona. I Barramei ens fa referència a la Cavaller i al Carreras, dos noms de casa per la nostra llista d'avui. Són alguns dels missatges que hem rebut i que passaran a formar part probablement d'aquest top 10 en el qual busquem les 10 millors veus de la lírica de la història.
Oh, 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 oh
Avui li podria demanar a la Marisol de la Orden que ens fes l'espai d'internet tot cantant, tot fent gorgoritos aquí, com si totalment es tractés d'una òpera al Liceu. Però com que si li demano m'engegarà a fer punyetes, millor que ens ho faci com cada dia. Marisol, bon dia.
Hola, Miquel.
A tu t'agrada l'òpera i el cant líric en general, o no?
A mi m'agrada. Puc dir una cosa, que en concret l'òpera he anat a dues i potser la repetiria. Però m'agrada la música clàssica i m'agrada...
Molt bé, molt bé.
Sentir-ho, sí.
Molt bé. Escolta, jo quan et pregunti coses, quan em vulguis em contestes i quan no em dius no sé, no contesta, passo, ja està, passa per l'arbre. Escolta, què has buscat avui a internet referent a la llista que busquem?
Mira, he començat una mica... Una cosa que m'ha fet gràcia és alguns personatges justament del món de la lírica que participen en algun programa de televisió. I si et sembla t'ho comento.
Ah, molt bé, perfecte, vinga, som-hi.
Mira, bueno, és un programa que m'encanta, el de Prodigio, justament com a membres del jurat es fa la Ainhoa Arteta.
Uh-huh.
I és molt xulo perquè més enllà de les actuacions.
És curiós, acabes d'anomenar Ainhoa Arteta, que no ens ha anomenat ningú. De vegades passen coses amb la llista, Marisol, que són impressionants. És que dius noms i de cop i volta dius, ui, aquest per què no ho ha dit ningú, si és gairebé imprescindible, no? Doncs mira, m'acaba de passar això amb Ainhoa Arteta, sí, sí.
Curiós, no?
Sí, perquè és que saps què passa? Que n'hi ha tants de noms que mereixerien estar en aquesta llista que, com sempre, acabarà sent injusta.
Sí, sí. Clar. Doncs, i després hi ha un altre programa, que és el Got Talent, que justament a finals d'aquest any passat van triar una noia que es diu Jazzy, que es veu lírica, espectacular.
Sí, eh?
I pensava, va, una nova, també anomenar-la. Sí.
Molt bé. Hi ha algunes, anava a dir, novetats, algunes aportacions en els últims anys en el món de la lírica, que a més trenquen una mica les normes del cant líric, que són impressionants. Algú abans ens anomenava l'Amy Lee. L'Amy Lee és un cas extraordinari d'una veu extraordinàriament, d'una veu lírica impressionant, i que està en un grup gairebé de rock, pop, noves tendències, eh? Sí. Vull dir que sí, sí.
Sí, sí, és veritat.
Molt bé, més coses. Més coses, Marisol, què hi has trobat més?
Llavors, a mi m'ha fet com molta gràcia anomenar alguns altres programes que tots els hem sentit, que d'alguna manera ens han acostat aquest tipus de música a tots, com el Conciertazo, que cantava el Fernando Argenta.
Sí, a la 2 era això, no?
A la 2, sí.
Sí, sí.
Sí. I un que és molt original és la de, el que feien d'Òpera en Texans, el Raymond Jané.
Sí.
Que llavors és cantant d'òpera, i clar, és una manera molt fàcil d'acostar pues, a tot el públic aquest tipus de música.
És cantant d'òpera, ha escrit llibres extraordinaris i et fa viure i vibrar la música com poca gent ho aconsegueix, eh?
És veritat.
Mm-hmm.
Sí, llavors he pensat, mira, què bé d'aquesta forma que s'acosti. I després, buscant a internet, surt molt, saps el maestro García Asensio?
Sí, i tant, no, i tant. El García Asensio era un dels clàssics de la televisió espanyola de sempre.
Exacte.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. I també, no?, feia, doncs, això, que els clàssics i això, acostar-los al públic en general. I, a veure, a mi m'ha fet gràcia anomenar algun event, com, per exemple, com no, els Jocs Olímpics del 92, on ja sabem que el Freddie Mercury anava acompanyat d'aquí, de la Montserrat Caballé. Va ser molt peculiar.
Sí, sí. Avui quan estava pensant en la llista, Marisol, mira, dius una cosa que em ve perfecta per comentar això que volia. Estava pensant, el Freddie Mercury, per exemple,
sí,
podria entrar a formar part d'una llista com la d'avui, de les millors veus líriques? Per què no?
Molt bona pregunta, claro.
Per què no? Eh?
Sí.
Evidentment no es va dedicar a l'òpera ni al cali. Home, Déu-n'hi-do, alguna de les seves peces són dignes de la millor òpera del món, eh?
I tant, cert. Pues molt bona observació.
No l'ha dit ningú, eh? No teníem aquest problema perquè no l'ha dit ningú, però pensava, per què no? Igual com el cas que jo ara deia de l'Amy Lee, no? Perquè el Freddie Mercury no podria entrar a formar part d'aquesta llista. Segurament perquè l'emmarquem dins d'un altre sector de la música.
I tant. Sí, molt bona cosa.
Un dia farem les millors òperes rock, o els millors cantants d'òpera rock. Ja veuràs aquí què veurem.
Exacte. Clar, perquè els temes no ens els acabem mai, Miquel.
Mai, molt, mare meva. La gent em pregunta, ja tindeu per fer llistes cada dia? Dic, si volem, podem fer llistes fins al 2050 i encara ens en quedaran.
Imagina't.
Jo no hi seré, potser, però les llistes sí.
2050, no, Déu-n'hi-do, molt bé, bona previsió.
Molt bé. Alguna cosa més i acabem, Marisol?
Jo per posar la guindeta, que ja sé que els nostres dies els han anomenat, però hem de recordar aquella actuació dels tres tenors, que era el Josep Carreras, Plácido Domingo i Luciano Pavarotti, això, quan busques internet, surt a tot arreu, que ells tres van estar junts amb el tema de la Traviata.
I, a més, van acostar la música lírica, la música clàssica, a molta gent que potser no hi hagués arribat mai d'una altra manera.
I tant.
Sí, que un gran favor. Marisol, moltes gràcies per la teva companyia, com cada dia. Ens veiem i ens escoltem al proper programa.
Genial.
Vinga, que vagi bé. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs com que ens queden menys de 5 minuts per acabar el programa, anem de pet cap a la llista d'avui. Ja la tenim més o menys configurada. Algú quedarà fora, ja us ho dic, i em sap molt greu, però només hi ha 10 llocs i són aquests.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Un dels tenors espanyols de més bon record, Alfredo Kraus.
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero.
Número 2.
L'aposta per la incorporació de la lírica a noves formes musicals, us ho deia jo ara, fa uns moments, Amy Lee.
Número 3.
Una Alemanya nacionalitzada austríaca, una veu impressionant, Anna Netrebko.
Número 4.
Un tenor mexicà que s'ha convertit en un autèntic furor en el món de l'òpera actual, Javier Camarena.
Número 5.
Malgrat aquesta etapa final que amenaça en enfosquir la seva carrera, sempre serà un dels millors. Plácido Domingo.
Granada, irranza, tristana, en tardes de dos.
Número 6.
De Sants, de casa, però havent-nos donat projecció a tot el món. Evidentment parlo de Josep Carreras.
La perquè, ma dimmi perquè, l'amore se ne va.
Número 7.
Tothom coincideix que la seva veu feia honor al seu cognom perquè cantava, efectivament, com els àngels, Victòria dels Àngels.
Número 8.
S'ha convertit en una de les veus més famoses tant en l'òpera com en la música popular, Luciano Pavarotti.
Número 9.
El número 9 l'ocupa la nostra, la gran, per molts diuen la millor, Montserrat Caballé.
Número 10.
I tanquem la llista d'avui amb la veu que molts estarien d'acord en situar al capdamunt del pòdium i que més heu anomenat en els vostres missatges. Maria Callas. Doncs ja la tenim. Ja tenim una nova llista de 10, de les 10 veus líriques millors de la història. Moltes gràcies a tothom. Ha estat molt difícil. Avui el lot de vins Lovers Wine Elegance va cap a la Rosa Palacios, que ens ha dit precisament Maria Callas per sempre. Dilluns hi tornarem amb una nova llista de 10. Tot fa pensar que les circumstàncies d'aquest estiu faran que la majoria de vosaltres s'opti per fer vacances prop de casa. Així que dilluns us demanarem 10 llocs per anar de vacances aquest estiu. 10 llocs per anar de vacances aquest estiu. I penseu i ens feu arribar les vostres notes de veu des d'ara mateix al 644-34-3010. Gràcies a tots per participar al nostre programa i a tot l'equip que l'ha fet possible. Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, les col·laboracions del David Murga i la Marisol de l'Orden, i aquí el senyor Ramon, com sempre, compartint taula i estudi. Dilluns hi tornem, a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, que tingueu un fantàstic cap de setmana. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.